Radio Astel.
Ara seria l'hora de rebre en Joan Anton Català aquí a l'estudi, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, però no està aquí. Avui no ha vingut. Sospitosament el dia en què d'aquí uns moments es dona el Premi Nobel de Física. Joan Anton Català, que ens has de dir alguna cosa?
No, Mercè, no. A veure, no. Realment no t'haig de dir res d'això.
Ara ens has fet aquí sospitar, diem, ui, que no, està a Suècia, no, o no, eh?
No. Ja m'agradaria, però vaja, no arribo ni a la sola de la sabata de qualsevol dels que guanyen el Nobel.
Ni en el meu
millor dels somnis.
Bueno, com estàs, Joan Anton?
Bé, aquí anar fent.
Bé, bueno. Escolta, ahir vam parlar al programa, es va enlairar la sonda ERA per investigar i ajudar a prevenir el xoc d'asteroides. Com ho vas viure, tu? Ho vas seguir, no?
Sí, ho vaig seguir. A veure, recordem que aquesta és com una missió de continuació de la que es va enviar a l'any 2022. Recordem que l'any 2022 ja vam desviar un asteroide, ho va fer una nau de la NASA, que es deia DART, i que va anar molt bé, per ser aquella missió. I aquesta és com una continuació en què anem a mirar de prop aquest asteroide que es va desviar l'any 2022 per veure com ha quedat, per veure els efectes de l'impacte que hi vam produir, i així aprendre i avançar amb això que anomenem defensa planetària, que té nom de pel·lícula, però que és una estratègia de debò, que és això de què faríem si, no? Què faríem si mai detectéssim un asteroide d'aquests que vingués en via de col·lisió contra la Terra.
Bé, avui, Joan Anton, nosaltres, pel que fa aquí al matí a Radio Cel, anirem molt enrere, diria, perquè anirem, si tu et sembla, vinga, va, anem-hi, al naixement del nostre univers. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Deixa per començar, Joan Anton, perquè dius que el fet de que a la nit el cel sigui fosc és una pista de la natura.
Sí, és una mulleta de pa d'aquestes que ens va deixar en la natura, els humans, perquè puguem anar esbrinant cosetes, no? de com és la natura, com és el món que ens envolta. I això es coneix com a paradoxa d'Olbers, i és el següent. Diríem, el cel de nit és fosc, i això que sembla que no té cap mena de rellevància o d'importància, ens explica ja moltes coses. Per exemple, si l'univers fos etern, vol dir que hagués existit sempre, que no hagués nascut, i a més fos infinit, vol dir que estigués ple d'infinits estels, doncs el cel hauria de ser encegador. Tant el cel de nit com el cel de dia hauria de brillar de manera encegadora, perquè la llum d'infinits estels acumulada durant infinit temps, doncs, durant un temps etern, doncs hauria de fer això, hauria de fer que el cel fos encegador. I tot i això, el cel és fosc. I això, per tant, ja ens diu que o bé una o bé les dues hipòtesis que acabem de dir no poden ser certes. O bé que l'univers no pot ser etern, vol dir que va néixer en algun moment, o no pot ser infinit. I avui sabem que les dues hipòtesis són incorrectes. Però fixa't quina cosa, no? Una obvietat aparentment innocent, com que el cel de nit sigui fosc, ja ens està explicant una mica com és el nostre univers.
Fixa't que en aquests estudis, ara en parlarem, Joan Anton, va ser molt important un error del mateix Albert Einstein. I'm gonna give you my heart. Els genis també s'equivoquen, no?
No, i tant. I a més, aquest supergeni, la seva equivocació, ja veuràs que és molt, molt impactant, perquè ell a començament del segle XX va crear això que anomenem com la relativitat general, que bàsicament és un model que explica com funciona l'univers a gran escala. I això ho va fer amb boli i paper, vull dir, ell mai no va fer cap experiment, no estava interessat en experimentar ni en observar a través de telescopis. I per això que era tan genial que va parir unes equacions, unes fórmules, que les fórmules li deien, a l'Einstein, li deien que l'univers havia d'estar expandint. En aquell moment, l'ortodoxia de la ciència creia això que hem dit abans, que l'univers era etern, que havia existit sempre i que, per tant, era estàtic. Ni es col·lapsava ni s'estava expandint. Però les seves fórmules li diuen no. L'univers ha d'estar expandint. Fixa't com és, que les pròpies fórmules li fan una predicció tremenda que és tan trencadora que ni el mateix Einstein es creu. I ell diu, no, no, això no,
no pot ser.
No pot ser. I modifica les seves fórmules de manera artificial perquè les força, les obliga a que diguin que l'univers és estàtic. Fixa-t'hi, per tant, que va tenir davant dels nassos poder predir l'expansió de l'univers i, per tant, que hi va haver un Big Bang, perquè si l'univers avui s'expandeix, vol dir que si rebobinem cap al passat, vol dir que l'univers en algun moment va néixer, això després explicarem què és el que hem donat el nom de Big Bang, ell ho va tenir davant dels nassos i no ho va ser veure. Van ser altres que sí que ho van veure amb les seves fórmules, amb les fórmules de l'Einstein. Per exemple, va haver un clergue belga, Georges Lemaître, que utilitzant la relativitat de l'Einstein se n'adona que l'univers s'ha d'estar expandint. I hi ha una anècdota molt divertida en què Lemaître se cita amb Einstein aprofitant una visita del geni a Brussel·les en un congrés i se citen en un parc. Va. I Lemaître li devia ensenyar, no? I li devia dir, miri mestre, suposo que li devia dir, no, miri mestre, que segons les seves fórmules l'univers s'ha d'estar expandint. No sabem exactament com li va dir Lemaître a Einstein, però sí sabem el que Einstein li va contestar a Lemaître, perquè això
per favor.
Ha passat.
I què li va respondre? Tornava a dir?
Diu, les seves matemàtiques són correctes, però la seva física és abominable. És dir, almenys té. Perquè, bueno, Einstein, com qualsevol d'aquests grans genis, era especial.
El seu punt, sí, era tot geni, no?
Sí. I no estava disposat a que vingués ara qualsevol, no? I li digués que ell s'havia equivocat. Per tant, ell encara aquí continua defensant que l'univers és estàtic i que no s'expandeix.
Per tant, la seva fórmula. Però, de fet, anem avançant amb el que ens està explicant avui en Joan Anton Català, perquè el fet clau, si no m'equivoco, Joan Anton, és entendre aquesta expansió de l'univers. Aquí ens hauràs d'ajudar, Joan Anton. Què vol dir que s'expandeix l'univers i com es va descobrir?
Això és el que descobreix Edwin Hubble, un astrònom americà, a la dècada dels anys 20, a final de la dècada dels anys 20, i aquest ho fa observant amb telescopis. Aquest ja no són fórmules, per tant, aquest veu, que ara ho explicarem com, veu que l'univers s'expandeix, i a més, li explica Einstein, també convida Einstein a que el vagi a visitar el seu observatori de Mount Wilson, i li diu, miri, que ara li puc explicar, li puc demostrar, no en fórmula, sinó perquè ho he vist, que l'univers s'expandeix. I allà Einstein finalment se n'adona del seu error. Què va veure Hubble? Com veu l'expansió de l'univers? Ens hem d'imaginar com un globus, que de vegades ho expliquem així, un globus que s'està inflant. Mm-hmm. Això seria l'univers, seria la goma del globus.
Val.
I a la goma del globus hi hem dibuixat puntets de color que podrien ser galàxies. Doncs el que veu Hubble és que tots els puntets s'allunyen de nosaltres. Totes les galàxies s'allunyen de la nostra, amb alguna excepció. I això, fixa-t'hi, que és l'exemple del globus que s'infla. Si tu això li pintes els puntets de color a la superfície, a la goma del globus, i infles el globus, veuràs que tots els punts se separen de tots. En realitat, cap de les galàxies, cap dels punts s'està movent, només que s'està estirant la goma del globus. I això és el que va descobrir Hubble, i diu, ostres, tot s'allunya de mi. Per tant, aquí el que s'està produint és una expansió de la goma, una expansió de l'espai, una expansió de l'univers, que fa que totes les galàxies s'allunyin de totes. I no hi ha cap galàxia que pugui reclamar ser el centre. Aquí no hi ha centre. Qualsevol galàxia veurà el mateix, veurà com si ella estés immòbil i que fossin totes les altres les que se'n van, les que s'allunyen. I això és el que descobreix Hubble. És trencador, aquest descobriment. I, per tant, si dius, ara l'univers està expandint, si tu rebobines el temps cap al passat, vol dir que el globus cada cop havia de ser més petitó, i més petitó, i més petitó, fins que va arribar un moment que es va començar a inflar, i això és el naixement de l'univers. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Clar, Joan Anton, Big Bang és un nom molt gràfic. Qui li va posar? Sí.
Explica'ns
això. Doncs mira, un enemic del model. No tothom, no tots els astrònoms en aquell moment estaven d'acord amb una cosa tan trencadora com que l'univers estigués expandint. I en un programa de ràdio de la BBC a la dècada dels anys 30, un gran astrònom britànic que es deia Fred Hoyle va voler ridiculitzar aquells que creien que l'univers estava expandint i que, per tant, que l'univers havia nascut, i crea aquest nom de Big Bang, que vol dir traduït la gran explosió, però ho fa per enriure-se'n, ho fa per fer burla de la cosa, perquè, clar, una explosió doncs, té so, però a l'espai no hi ha so, té foc, aquí no hi va haver cap mena de foc, té dinamita, no? Aquí no hi va haver cap mena de dinamita. Per tant, ell ho fa per fer broma i diu aquests del Big Bang. Però mira per on el nom va quallar tant, va encaixar tan bé, que encara és el nom que avui utilitzem. De manera que ell volia ridiculitzar la teoria i en realitat els hi va crear la marca a l'enemic, una marca que encara avui utilitzem.
Mira, doncs ja si m'ho permets, els hi està bé. És que
sí,
oi tant. Escolta, Joan Anton, estem ja al segle XX, entenc, però encara hi ha dubtes, no? Perquè no es considerava una teoria aprovada.
Correcte. Hi havia molts dubtes, perquè, clar, era com molt trencador tot això de que l'univers hagués nascut. I, finalment, arriba una prova que ja acaba de derrotar els defensors del model antic, els que no creien encara en tot això. I això arriba a meitat de la dècada dels anys 60, perquè dos astrònoms nord-americans, que es deien Penzias i Wilson, de manera casual, fan un dels descobriments més importants que s'ha fet en això del Big Bang. Ells estaven provant una radioantena, però no estaven buscant res d'això del Big Bang. Només volien estudiar les galàxies amb la radioantena. I van començar a rebre una interferència molt molesta que els hi arribava de tot arreu. I primer van pensar que potser era la ciutat de New Jersey, que era la ciutat que tenien a la vora, que els estava generant aquestes interferències. Però, apuntessin on apuntessin, l'antena continuaven sempre rebent aquesta molesta interferència. La història ja té anècdotes molt boniques, com que van revisar les antenes i se'n van adonar que hi havia excrements de colom dins de l'antena, i van dir, això són les caques de colom que creen aquestes interferències. Però van netejar aquests excrements i continuaven rebent aquestes interferències. I va ser un tercer científic, que se'n va adonar. I els va dir, escolteu, no serà que esteu rebent el que els defensors del model del Big Bang han dit que hauria d'haver-hi, que és una llum molt intensa, que ara, després de molt de temps que l'univers s'estigui expandint, ens arribaria aquí com una llum molt freda i que hauria d'estar omplint tot l'univers. No serà que esteu rebent aquesta llum de poc després del Big Bang? I, efectivament, això era el que estaven rebent. És una llum que tenim aquí mateix, Mercè, la tenim a qualsevol lloc. Que avui ens arriba molt freda, en format de microones, els mateixos microones que utilitzem per escalfar els espagueti a la cuina, però que al començament de l'univers era llum molt, molt energètica, però després de tant de temps d'expansió de l'univers ara s'ha refredat, i omple tot l'espai i ens crea interferències als equips electrònics. Aquells que són de la meva edat, de la meva quinta, diríem, quan existien aquells televisors abans de l'era digital, aquells televisors que quan acabava l'emissió de l'únic canal que hi havia, o dels dos canals que hi havia de matinada, quedava la pantalla plena de neu, doncs part d'aquelles interferències, part d'aquella neu, són justament, és aquesta llum de poc després del Big Bang. I les ràdios antigues, també, les ràdios quan canviaves de canal hi havia aquell so cruixit de l'estàtica, quan no arribaves, quan canviaves d'un canal a un altre, sí, també part d'aquest cruixit és aquesta llum del Big Bang, de manera que els que tenim, els de la meva quinta, podem fardar de poques coses, però una de les coses que sí que podem fardar és que hem vist, d'alguna manera, aquesta llum que es va emetre fa 13.800 milions d'anys.
Mare meva! Vinga, va, doncs sí, rematem el tema d'avui, Joan Anton, que encara tinc crec que encara hi ha una sorpresa d'última hora, no? Referent al Big Bang. Anem-hi. Clar, perquè ens situem, com dèiem, ara, a finals del segle passat, va arribar una altra sorpresa d'última hora. No sé si se l'esperaven o no, Joan Anton.
No se l'esperava ningú, i era que ja s'havia acceptat, òbviament feia molt de temps que s'havia acceptat això de l'expansió de l'univers i del Big Bang, però a final del segle XX, és a dir, fa pràcticament res, dos equips de científics competint entre ells arriben a una conclusió que és també molt trencadora, que és que l'univers no només s'està expandint, sinó que ho fa de manera accelerada. És a dir, és com si el globus que s'està inflant s'estés inflant cada cop més de pressa, més de pressa. De manera que el que ens trobem ara és en un període de l'univers en què l'univers creix. Creix amb una expansió que sembla imparable. Sembla una expansió que cada cop agafa més i més i més empenta. Això l'hem anomenat el model de l'univers amb expansió accelerada, i això va mereixer dos premis Nobel en aquests dos grups de científics que van fer aquesta troballa tan impressionant que ens ajuda una mica a entendre, perquè això ho intentem casar amb les fórmules de la relativitat general de l'Einstein, i tot plegat entre teoria i observació, el que ens ha ajudat és a construir el model d'univers que avui tenim a partir del Big Bang, doncs això, en una expansió que cada cop va més de pressa i que, si no passa res, sembla que aquesta expansió és imparable.
Mare meva, Joan Anton.
Sí,
escolta,
sí.
Ho hem de deixar aquí. Jo no sé si saps alguna cosa del Nobel que sortirà avui.
No sé res, Mercè. La veritat és que he estat seguint altres coses i no sé res.
És no m'estranya, perquè tu estàs a tot. Llavors, clar, és que és normal, Joan Anton.
Sí, avui es dona el Premi Nobel. No sé si ja s'ha donat en aquest moment.
No,
però avui es dona,
encara no se sap. Ahir vam conèixer el de Medicina, avui toca el de Física. I, cap allà a la una cosa així,
sí.
Podrem donar
sí.
el nom en directe.
Molt bé.
Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Que vagi molt bé i cuida't moltíssim, Joan Anton.
Gràcies,
ja saps que
gràcies,
no ho porto bé, això de no estar aquí amb tu a l'estudi, eh?
Ja d'aquí una setmana ens tornarem a veure, Mercè.
Vinga, que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.